Doncs sap que avui és el Dia Mundial de la Electricitat Estàtica. I avui és 9 de gener i és aquest dia per la finalitat per donar a conèixer a les persones sobre aquest fenomen, que consisteix en l'acumulació o excés de càrregues elèctriques que generen en un material aïllant en repòs. Per tant, avui, que tornem a la programació local de COPE Lleida, és el Dia Mundial de l'Electricitat Estàtica. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Benvinguda i benvingut al 2023. De fet, suposo que ho va celebrar fa 9 dies a nivell de programació local des de Lleida. Doncs avui encetem aquesta programació del 2023, que vaja, el nostre curs radiofònic ja saps que va de setembre fins al juny, juliol, i que per tant doncs estem encara dins d'aquest curs que sí que vam engegar, inaugurar el passat mes de setembre. Hores d'ara, ens acostem ja als 13 graus en un ambient doncs on tenim sol, després de 5 dies sense veure el sol, que han estat freds i emboirats, avui el vent ha fet que s'escombri la boira i des de la matinada doncs, hem estat ja sense boira i la temperatura, per tant, pujarà del que hem viscut aquests darrers dies justament per això, perquè no tenim la boira i ens arriba directament el sol. Per cert, que hi ha hagut pluges no massa importants, però sí que les podem repassar. 7 litres a la ciutat de Lleida, i on més ha estat el Montsec, 24 litres, i 32 al Port del Comte i a Valdomar. Per tant, doncs aquestes són les pluges que hem tingut. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica, per saber doncs, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, és advocat des de Q2 Consultors, per parlar doncs, de temes d'advocats, de temes que et poden arribar a interessar. També posarem somriures a les cares de la gent, amb el Joel Carnicer, i amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història. Estarà amb nosaltres el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, parlarem d'aquesta dita. Entrenador nou, victòria segura. Doncs sembla que el Lleida Esportiu ha funcionat 1-2 davant del Prat, però tenim d'altres victòries, com les de l'AEM, Força Lleida, i d'altres que explicarem, i notícies del món dels esports a la nostra radiografia, fins a les dues. Per tant, aquest és el nostre menú d'avui. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable i cels poc ennuvolats a les comarques del sud, mentre que a les comarques del nord tindrem cels ennuvolats sobretot al Pirineu, sense descartar algunes precipitacions febles i ocasionals que tendiran a remetre al final del dia amb la cota de neu que baixarà uns 1.200 o 1.400 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes a zones de les comarques del sud i són més baixes al Pirineu, amb unes màximes de 13 graus a Lleida capital, de 12 a Balaguer i a Tàrrega. La màxima serà de 9 graus a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, el vent serà de l'oest i del nord-oest i serà més intens a zones del Pirineu, allà amb ratxes fortes, sobretot a cotes altes, mentre que la resta predominarà el vent de la component oest de fluja moderat. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem un dia de temps estable en general a la província de Lleida amb cels poc ennuvolats o clars, amb unes temperatures que pujaran al Pirineu i que baixaran al sud amb màximes previstes de 13 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Viella, de 11 a Lleida capital, i les màximes rondaran els 10 graus tant a Balaguer com a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:24 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, parlem de l'ocupació turística, que s'ha situat al 70% al Pirineu, però l'Aran i la Cerdanya han patit anul·lacions per la manca de neu. La Diputació de Lleida estima que s'han venut 225.000 forfets, un 12% més del previst. De totes maneres, les pistes d'esquí esperen poder augmentar els gruixos de neu en els propers dies amb l'arribada de noves precipitacions. Les altes temperatures i la falta de neu durant aquestes festes de Nadal han afectat les estacions de Fons i Tabascan, així com Port del Comte, el Solsonès. Les primeres han obert per a usos turístics i de raquetes. I és que, aviam, si no hi ha neu, doncs els esports d'esquí no funcionen. Això ja ho sabem. Hem tingut algun problema a la xarxa viària lleidatana i és que hi ha hagut despreniments a la carretera C-13 i dos cotxes han resultat afectats de diversa consideració. De fet, Camarasa ha reclamat novament més seguretat a aquesta carretera, a la C-13, després d'aquests dos despreniments d'aquest cap de setmana a l'alçada de la Font de les Bagasses, que van causar aquests danys a aquests dos vehicles que t'explicava. L'alcaldessa d'aquest municipi de la Noguera, Elisabet Lizaso, ha explicat que es tracta de petits impactes, però greus, ja que poden arribar a ocasionar accidents mortals en una via en la qual hi ha una gran afluència de trànsit, sobretot de motocicletes. Ha afegit que és una situació que afecta la C-13 i altres carreteres del Montsec, el Montroig o Sant Esteve de la Sarga, on tenim parets verticals que són molt bones per a l'escalada, però que suposen un gran perill. Bé, de fet, els dos vehicles afectats, doncs poca broma, un haurà de canviar totalment el capó del vehicle, perquè ha quedat, doncs, vaja, malmès, i l'altre, tot el vidre del davant, perquè no és allò una picada que després surt una línia de la que es va trencant el vidre, sinó que la pedra pràcticament ha aparegut a l'interior del vehicle, deixant inutilitzat tot el, bueno, tot el vehicle, perquè no s'hi veu, perquè el vidre, doncs, ha quedat totalment destrossat. Això pel que fa a la xarxa viària lleidatana. Ara venim cap a... Venim. Situem a la ciutat de Lleida. És potser aquest problema, no? Estem fent ràdio des de la ciutat de Lleida i ens pensem que tot gira aquí, a la ciutat, i no és pas així, ni molt menys. I un d'aquests propòsits d'aquest 2023 és obrir-nos una mica més cap al territori. Ja sabeu que ens podeu fer arribar, doncs, els vostres comentaris, el que penses, el que informar, fins i tot, alguna vegada, a través del nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, si ens escoltes des de la Seu d'Urgell, des de Tremp, des de Balaguer, des de Mollerussa, des de Cervera, des de les Borges Blanques o qualsevol altre municipi, a través de les nostres freqüències modulades o a través de l'aplicació d'internet. Des de cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i pots triar l'emissora de Lleida. Doncs, escolta, que com a propòsit d'aquest 2023 ens obrirem una mica més al territori, però ens pots ajudar, eh? Enviar-nos missatges al 664-526-180. Ara sí, a la ciutat de Lleida, els serveis socials de l'Ajuntament han atès unes 47.000 trucades l'any 2022 que van derivar en l'obertura de 16.926 expedients a persones o famílies per diferents qüestions. La Paeria va habilitar a finals del 2021 el servei d'assistència telefònica per tràmits electrònics o a C360, que també han adoptat altres consistoris. L'estiu passat va donar un pas més i va implantar aquest OH360 social, on professionals dels serveis socials atenen telefònicament els ciutadans que volen fer tràmits relacionats amb aquest àmbit. Ara els serveis socials poden atendre totes les trucades quan abans només arribaven al 17%. Per facilitar i agilitzar les gestions, els usuaris poden aportar la documentació als serveis socials a través de la plataforma WhatsApp. I encara a Lleida també, les obres de la nova estació d'autobusos començaran durant el primer semestre del 2023, un cop aprovats els requisits urbanístics pendents per poder licitar el projecte. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, ha explicat que aquest mes de gener l'espai on s'ubicarà l'estació, l'antiga farinera de la Meta i els docs, passarà a ser de titularitat pública i ha afegit que la Generalitat ja disposa dels recursos econòmics i que en breu aprovarà de manera definitiva el projecte constructiu, que comptarà amb una inversió que ara ha pujat ja prop dels 50 milions d'euros. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, ens parla del calendari d'obres d'aquesta nova estació d'autobusos de Lleida, que de fet el calendari és el que ens acaba interessant.
Des del punt de vista constructiu s'ha de fer molta actuació, no tan sols de restauració, d'enderrocs i també de construcció, diguem, d'una nova zona, i per tant el calendari que nosaltres treballem és que durant el primer semestre ja es pugui fer no tan sols la licitació sinó també l'adjudicació. Durant aquest primer semestre doncs puguin iniciar-se les obres. En segon lloc, els terrenys, que al mes de gener, això sí, ja passaran a ser titularitat pública. És un projecte que comporta d'una banda una partida molt important al que és la preservació i restauració de tota la zona, diguem, dels docs, que és, està en molt males condicions. En segon lloc, hi ha una segona peça, que és la de l'ampliació de, diguéssim, de l'espai que no hi ha docs i que, per tant, haurà d'arribar fins al pont de Comte d'Urgell. I, finalment, també hi ha tota l'actuació dels serveis complementaris que s'hauran de posar a propis de l'estació.
L'estació entrarà en funcionament a finals del 2024, o sigui, pràcticament d'aquí a 2 anys, i la paeria preveu que inclogui una part museïtzada amb maquinària original de l'antiga farinera. Tot això, aquestes dates, doncs les agafem amb pinces, perquè quan parlem d'obres, doncs ja sabeu, més ràpid del previst, normalment no s'hi va. Per tant, agafem un pinces. 2 anys. Perquè entri en funcionament fins llavors, la gran capital de Lleida, capital de província, doncs seguirà amb un baixador en lloc d'estació d'autobusos, aquí a Plaça Espanya. Si el voleu venir a visitar, doncs és digne. És digne de visita. Jo crec que a poques ciutats, per no dir, potser som l'única, tenim aquesta situació tan desastrosa. Es pot venir a visitar, està oberta, podeu penjar fotos, ficar-ho a internet, i a veure si ens cau a tots la cara de vergonya per haver arribat a aquesta situació. Si és que ara, per molt que correm, ja ho veieu, les dates, estem parlant de finals de 2024, sempre que tot vagi bé. Que és que a Lleida, darrerament, no hi ha res que vagi bé. Bé, vull dir, del temps, que ens diuen. Tot té retard. Per tant, poca broma, eh? És visitable, pot penjar a internet avui en dia, que ho vegi tot el món. Això és Lleida. Això és l'estació d'autobusos de Lleida. La d'ara, eh? La que funciona ara. La futura, ja ho veurem, perquè, de fet, aquest projecte dels docs no ha estat explicat de manera exhaustiva. Hi ha molts dubtes de com funcionarà, i, sobretot, per molt que des de l'Ajuntament ho neguin, jo crec que de la problemàtica de trànsit que crearà just a la plaça Berenguer IV, a tota aquesta zona de davant de l'estació de tren. Però vaja, canviem de tema, marxem cap al territori. El Matret, Llardecans i Torrebesses, al Segrià, han constituït N Rural, la primera comunitat ciutadana d'energia de la demarcació de Lleida. Aquesta iniciativa, impulsada des de la comunitat de municipis del Segrià Sec, agrupa els 3 ajuntaments, a més de petites i mitjanes empreses, associacions i veïns de la zona que ja s'han constituït en cooperativa. L'objectiu és l'apoderament ciutadà per tal d'avançar cap a un canvi de model basat en energies sostenibles, i en aquest sentit treballen en diferents propostes per produir energia solar, eòlica i hidràulica. L'alcalde d'Almatret i soci fundador d'N Rural, Jordi Tarragó, estima que el cost de l'energia per als socis de la cooperativa seria bastant més barat respecte al que es paga avui en dia.
Jo crec que ara mateix és molt complicat, perquè en les variacions de preus que hi ha constantment, fer un càlcul ara del que podria costar el quilowatt, però bueno, que sapigué que probablement un 50% per davall del que ens estan cobrant ara, jo crec que això ho podríem fer sempre.
Això ja ho signaríem tots, segur, eh? Estimen que desplegar aquest projecte suposarà una inversió d'uns 10 milions d'euros i confien finançar-los, sobretot, amb fons europeus, però també amb aportacions dels socis. Aquest també pot ser un d'aquests problemes, que totes aquestes idees bones que tenim sempre depenem dels fons europeus. Si no hi ha fons europeus, sembla que no sapiguem tirar res en van. Escolta, si val tant la pena, si val tant la pena, okay, el problema és que et venguin fum, però si realment val tant la pena, si m'ho garantitzen, fins i tot jo hi posaré diners. I com jo, segurament moltes persones, i s'arribaria ràpidament amb aquests 10 milions. Però hem hagut d'esperar a veure si arriben aquests fons europeus per poder-ho fer. És un d'aquests problemes que tenim. Encara al territori, la Passió de Cervera prepara la temporada 2023 amb escenes reestructurades, actors nous i la il·luminació renovada. Es faran 6 representacions des del 26 de març fins al 29 d'abril, i el cartell d'enguany és obra de la dissenyadora Anna Domenjo. D'això en parlarem també el mes de gener, que ja sabeu que, entre d'altres coses, hi ha presents dues vagues, la del món sanitari, per entendre'ns, i també la del món d'educació. En aquest respecte s'ha pronunciat el conseller Cambray, que ha recriminat a USTEC que no s'entén la nova vaga i aposta per un acord. La darrera vegada que es van asseure en una taula, segons USTEC, sempre, la Generalitat i el conseller no van aportar res. Per tant, això d'apostar per un acord, si quan t'asseus a la taula no aportes res, doncs difícilment s'arribarà a un acord, però molt difícilment. I acabem amb notícia econòmica, va. El preu de l'habitatge tanca el 2022 amb un augment del 2,04% a Catalunya fins als 2.575 euros per metre quadrat. Es tracta de la quarta comunitat més cara de l'Estat, darrere del País Basc, Madrid i les Balears. Fem una pausa ràpida i parlem de temes d'advocats.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico. Al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 2665 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Com ja sabeu, el nostre és curs radiofònic, que ja saps que va de setembre a juny, tot i que ara hem canviat any, i avui doncs, hem començat aquest primer dia de programació local des de Lleida, d'aquest 2023. Eh? Però vaja, que tot segueix igual. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, ara marxem cap a Q2 Consultors, que els trobes a internet, www.q2consultors.com, i que estan a Balaguer, a Viella i a Barcelona, i a Lleida, al passeig de ronda número 57, i que tens doncs, tota una pila de persones que et poden ajudar amb tots els temes legals que et puguis imaginar, que no cal que entris a la web i busquis. A Lleida, com et deia, estan al passeig de ronda 57, i una manera ràpida de posar-te en contacte amb ells doncs, és per telèfon 973 28 28 18, 973 28 28 18. Nosaltres, cada setmana, això sí, tenim la presència aquí del Josep Lluís Gómez, que és advocat, i amb ell doncs, ja saps ja que parlem de tots els temes. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any. Ja estem al 2023. Bueno, ja portem 9 dies al 2023, Josep Lluís.
Pues diuen que fins a febrer es pot dir bon any, diuen.
Això m'ho diu m'ho diu el Joel Carnicer, per exemple. No sé si tu, alhora, cada vegada ho fem menys, eh? Però jo abans me recordo, quan estava a l'època encara d'estudiant, que cada dia que prenies apunts a dalt posaves la data. Jo tardava unes quantes setmanes a posar l'any bé.
Jo crec que això els passa a tots. Els passa els primers dies de l'any i els passa a tots.
T'estàs tot un any acostumant-te a posar el 22, el 22, i ara te'l canvien. I, escolta, ara estem al 23. En fi, escolta, fas bona cara, no passen els anys. Josep Lluís, sí, fas la mateixa cara que el 2022.
Que fa un any, sí, la mateixa.
En fi, mira, d'això podem parlar avui. No de les cares que fem, sinó d'aquests canvis d'anys del que esperem, perquè normalment quan un està al desembre fem una mica de valoració de l'any en curs, però quan estem al gener el que podem fer també és mirar una mica més enllà i dir, bueno, escolta, aquest 2023 com serà?
Pues sí, lo que passa, anem a veure la nostra bola.
Sempre és més difícil mirar sí. Cap al futur, eh?
Anem a veure la nostra bola, a veure què ens podem imaginar. Jo crec que, en bona mesura, pues, és allò del dia de la marmota. Les enquestes que es fan, les preocupacions de la ciutadania sempre són les mateixes. Sí. La butxaca, l'economia, la inflació, l'atur, la seguretat... I, per tant, jo crec que el 2023 ha de suposar una continuïtat i no una ruptura. Ojalà hi hagués una ruptura en positiu, de tot el que vam passar l'any 2022, no? Seguirem parant, a menys dintre d'aquest espai que m'ha oferit, pues, de les reformes de les lleis. Intentarem explicar pues, aquest últim mesos de l'any totes aquestes reformes del Codi Penal que hi ha hagut, explicar-les una miqueta i quin efecte tindrà aquesta, el que s'anomena retroactivitat de les lleis. Parlarem evidentment de temes laborals. El tema dels autònoms encara està per d'alguna manera per quedar definit. El tema de les cotitzacions, penseu que aquest any ja ens jubilarem als 66 anys i 4 mesos per cobrar el 100% del salari. Parlarem de teletreball, sens dubte, probablement, si no es desconvoquen, doncs parlarem de vagues, perquè aquest mes de gener ja estan programades vagues de sanitat, d'educació. Parlarem...
Ull, que són dos de les potes principals de la societat, eh?
Correcte.
Les d'educació, a veure, no em malentengueu, els d'ensenyament es tenen potser més acostumats a que hi hagi, a veure, més acostumats, vull dir, perquè darrerament n'hi ha hagut. Que no hauria de ser, eh? Ara, les de sanitat són una incògnita, eh? Són una incògnita perquè sembla que s'hi han posat en sèrio, segurament tenen tot el dret del món, a veure com venen, eh? O a veure com es soluciona això.
Pues sí, jo crec que, de fet, ja han tingut algun aperitiu a final d'aquest any 2022 i seguirem veient i també veurem com afecten en funció pues, també d'evolució de factors com, pues, com el Covid, no? Sens dubte parlarem d'economia, de crisi, estem parlant aquests dies de que si què passa amb el preu del gasoil, de la gasolina, parlarem de què passa amb determinats temes, no sé, darrerament, pues, les mesures del Covid no s'han acabat. S'han prorrogat algunes mesures del Covid relacionades amb desnonaments, amb pròrrogues de contractes, amb limitacions del preu de lloguer, també amb el que són liquidacions d'empreses amb cas de pèrdues, que sembla que això de les pèrdues del 2020-2021 no seran tingudes en compte fins a final del 2024.
O sigui, que del Covid ja no en volem parlar ni amb pintura. El tema mascaretes, distàncies i totes aquelles mesures pràcticament ha desaparegut de tot arreu, però a nivell legal encara hi haurà normes o lleis que ho tenen en compte.
Sí, però, a veure, amb aquí, perdona que te diga, però les mascaretes, si seguim entrant en una farmàcia, sí, la tenia igual, sí, en un centre hospitalari.
Menys els llocs sanitaris, sí.
I explica-li amb algun sanitari que diuen que sí. Però sí, les mesures aquestes de protecció per com va quedar afectada l'economia encara perduraran, de fet.
Bueno, és important que ho recordis, perquè pot haver gent que tingui dubtes amb això i la gràcia és que vinguin a Q2 Consultors i diuen, escolta, el meu sector, la meva professió, la meva empresa, què puc aconseguir o que no es preveu aquest 2023.
Correcte, en temes de pèrdua de les empreses, pues això serà un factor a tindre en compte. S'ha ajornat aquesta necessitat, el qual generarà que hi hagi el que s'anomena empreses zombis, ¿vale? Però també queda afectada, per exemple, que el que vol llogar una vivenda o el que té llogada la vivenda, es preguntarà quan puc pujar aquest any, o tinc que prorrogar, no tinc que prorrogar, al marge d'altres temes vinculats a la vivenda que continuaran sent una problemàtica endèmica, com és el tema desnonaments, no? Pel motiu que sigui, no? Per ocupació, pel que sigui. Seguirà sent una preocupació tot el que és protecció de consumidors i usuaris. Penseu que cada vegada més estem volcats o ens volquen al tema internet, Internet, la protecció a la gent gran, els temes bancaris com un tema estrella, pues, les hipoteques, tota la problemàtica o la novetat legislativa en matèria d'ajornament de pagaments, amb tema d'interessos, temes de les targetes revolving. Tot això són temes que ja n'hem parlat, però és que en seguirem parlant perquè estan al nostre dia a dia de manera constant. A més de pues, els típics temes tradicionals, pues, jo què sé, seguirem tenint problemes amb els comitats de propietaris, problemes de successions, problemes de família...
Sí, això no canvia amb el canvi d'any. No.
Dintre de 4 dies parlarem de Setmana Santa, sí. I dintre de 5 parlarem de l'estiu, que si retrasos els vols... Jo crec que, d'alguna manera, els temes són bastant constant i no descobrirem gran cosa. El que passa que sempre té el seu matís i el seu matís allí... el dimoni està als detalls, no?
El que farem és recordar en cada moment una altra vegada, perquè va bé, doncs que a Q2 Consultors podeu anar a exposar el vostre tema i sempre trobaran una persona que s'ajusti a buscar solucions al vostre problema. Vull dir, al final, quan anem a Q2 Consultors és perquè tenim un problema o creiem que podem tenir un problema i volem sortir amb una solució. Que, escolta, la majoria de les vegades serà acceptable o el que busquem, i d'altres vegades potser no serà el que busquem, però no perquè a Q2 no vulguin, sinó perquè t'has d'ajustar les lleis, a les normes, i com que no en saps, la gent en general, doncs hem d'acatar el que és legal fer, no?
No te n'oblides, Ricard, que una mica és el nostre eslògan. No és tant el vindre quan ja tens el problema, sinó intentar aturar-lo abans de que n'hagi,
sí,
amb una mesura d'informació, i crec que això és el convenient, assessorar-se,
sí, sí,
prèviament.
Molt millor.
Per no arribar a tindre mai aquell conflicte.
Molt millor.
Molt millor.
Molt millor, eh? Q2 Consultors a Lleida, passeig de Ronda 57, q2consultors.com a internet i 973-28-28-18. 973-28-28-18. És fàcil de recordar. Escolta, tu truca, explica la teva situació i ells et buscaran la millor manera per ajudar-te. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. 2023 ja el tenim aquí i ja els propers dies parlarem de temes força importants, eh?
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja hem de posar ja somriures a les cares de la gent des d'aquest primer programa del 2023 amb el Joel Carnicer, ja ho saps. Eh? Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! Hola!
Molt bé, doncs escolta, bon any, eh? Bon any.
Bon any.
Bon any.
Bon any.
Jo, des de que et vaig conèixer tu, que dic bon any fins al mes de febrer.
Exacte.
Ja
bon
vas,
any.
Ja em vas dir
jo
que es podia.
Jo ja t'ho vaig dir, que l'anècdota que més me va xocar d'aquestes va ser quan, en plena Setmana Santa, em vaig trobar unes persones i me van desitjar bon any.
Feliç Navidad.
I vaig dir, clar, dic, fins on arriba això?
Clar. I llavors vas investigar.
Aquest any, tot i que t'he de dir que aquest any, he decidit no dir-ho.
Ah, val.
No sé, perquè, per exemple, no sé, he decidit no dir-ho. Saps? Perquè ja ho trobo com... Ja està.
Ja
no
està.
Cal dir-li a la pastissera. Potser ho agraeix, però no cal dir-li a ningú. Ja està.
Bueno.
Ho dius la nit del 31 i de l'1, si vols una mica... Fins avui.
Vale.
Avui és l'últim dia.
Claro.
Profiteu avui per dir bon any i prou.
Clar, avui, que han tornat ja a obrir les escoles, els instituts...
Correcte.
Ara representa que ja... Ja tenim la vista, mirada... Setmana Santa, quan cau, és així. O sigui, ara ja
exacte,
mirem això.
Exacte, ja està de dir... Mira, l'abril, cau a l'abril, aquest... Bueno, doncs jo crec que avui aprofiteu i dieu... Ja està, s'ha acabat.
Ja està.
Perquè ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou.
Bueno, no? O sigui, cau a l'abril, ho tens controlat. La primera setmana d'abril, Beca.
Sí, gran cau amb abril.
Bueno, doncs res, fins a l'abril... Estem a 3 mesos, si vols, ja comencem el compte enrere.
Bueno, 3 mesos, qui diu 3 diu 4, eh?
No, 4 no. Estem al gener, febrer, març, abril, 3 mesos, al principi. Però a veure aquest professor ja, com que
mira,
bueno.
Això és molt curiós perquè realment sí, són 3 mesos, però a la vegada si tu passes a pensar, jo crec que és més, perquè has de passes tot el mes de gener, tot el mes de febrer,
i tot el,
tot
mes, de març,
el mes de març,
i ja està.
Bueno, sí,
que són... Bueno, a veure... No, i a més avui som dia 9, que el dia 9 d'abril és diumenge... Que és
també és veritat que el temps és molt relatiu i jo crec que tarden molt a arribar. O sigui, Setmana Santa tarda molt a arribar.
Sí, aquest trimestre és fallar. Bueno, escolta, va, que comencem any. Anem a posar somriures a les cares de la gent. Recorda aquella secció de com trencar el gel. No sé si la
correcte.
Gent, amb les festes de Cap d'Any i de Nadal i dels Reis i tot això, les han fet anar aquestes tècniques. Ara, escolta, aquest proper cap de setmana, si tu vols trencar el gel amb algú, també li pots dir bon any, bon any. I llavors li traus el tema de... No, és que es pot dir bon any fins al febrer.
Exacte.
No sé. O què més li pots dir?
O també el que podries dir és... Tu sabies que les caricatures del Pato Donald van ser vetades a Finlàndia perquè no feia servir pantalons?
Ah, sí?
Ah, amigo. I amb això pots començar i li pots dir, escolta, a Finlàndia no es podia ensenyar les caricatures del Pato Donald perquè no portava pantalons.
Però si no n'hi ha cap d'animal que porti pantalons.
S'enceta un debat tremendo.
Però la rata tampoc en portava, el Mickey.
El Mickey sí.
Ah, sí que porta pantalons, és veritat.
Claro. Pues
el gos tampoc en porta.
Bueno, però un gos normalment no porta pantalons.
Home, i un ànec tampoc.
Vale, però tècnicament, veus com ja trenquem el gel? Perquè tècnicament el gos no està humanitzat. Igual que el Mickey sí que està humanitzat, el Pluto no està humanitzat, és un gos.
Vale.
Però el Pato Donald sí que està humanitzat. Vale. És un ànec que parla i que té una vida, però no porta pantalons.
Però no porta pantalons. Bueno, veus, és veritat. Veus com hem trencat el gel? Ara jo podria dir... Jo sóc el Ricard, per cert. Com et deies?
Jo, Joel.
Val, Joel, doncs escolta, ens intercanviem els mòbils i alegria, i ja està.
I llavors ja ens podem enviar curiositats d'aquestes.
Sí, sí.
Vale?
Vinga, ja hem trencat el gel. Bueno, escolta, sí. Tens notícies nadalenques, post-nadalenques... O del mundo.
Mira, tinc notícies nadalenques, però saps què passa? Que sóc una persona tan desordenada que les tinc com por ahí. I llavors n'he agafat tantes que... però bueno, podem començar per aquesta, si vols, perquè en tinc, però potser la setmana que ve n'hi tiraré alguna altra més. Bueno, ja ho veurem. Comencem per aquesta i què diu?
Venga.
Abuelita no admite, obro cometes, gorrones, tanco cometes, y les cobra la cena navideña a sus familiares.
A sus familiares.
A sus familiares. ¿Vale? Llavors, clar, la dona, la Caroline Dudridge, que viu a Cardiff, a Gales, sí, al Regne Unit, diu que ja està cansada de que els seus familiars vagin, mengin, i ella s'ha passat el dia a la cuina, s'assentin, s'ho mengin tot, i després marxin, i ella, a més, es queda fregant els plats.
Bueno, pues mira, et diré una cosa, que ja em sembla bé, també, una mica. Una mica.
Clar, llavors ella, que jo crec que ha fet preu d'amic, preu de familiar...
Això també.
Ha dit que cobrarà $18 a cada adult i 6 a cada nen. Ha dit, mira, als adults us cobraré $18 i als nens, que deuen ser unes 15 lliures... i als nens, $6.
Hosti, tu.
Vale? Sí, pues sí. No varia gaire d'euros a dòlars, no? Llavors, ha decidit això perquè diu que... I llavors, però no t'ho perdis, diu, pagueu-me abans,
No pagueu-me abans. Ja ho fa bé.
Claro, ella diu, desde el 1 de diciembre empieza a revisar si le han depositado el dinero a su cuenta. ¿Vale? Y claro, no faltan los que se quejan porque tienen varios niños y deben pagar más dinero. Diu, pero esta mujer es inflexible.
Hombre, ya.
Y les recuerda que el que no paga no cena.
Hombre, ya. Venga.
Llavors diu, mira, perquè clar, aquesta dona es veu que el 2015 es queda vídua, a més ja està jubilada, diu que no té tants ingressos i que no pot estar fent sopars de... És que potser són un munt de família.
Clar, que sí. A veure, si ha arribat amb aquest extrem és que no li han posat fàcil.
Correcte.
Segur.
Correcte. Llavors, pues ella ha dit, s'acabó.
Hombre,
s'acabó i ja està. Vale? Bueno, pues ja tenim la notícia de l'abuelita tacanya. Però em sembla molt coherent.
Bueno, jo t'he dit que m'agradaria veure tota la història, però a veure si realment aquesta dona... bueno, si clar, ho està fent bé o no,
Exacte, però, bueno, en fi.
És curiós.
Què hi farem? Llavors, després, a lo millor això li ha passat amb algun d'aquests familiars seus, perquè la notícia diu, finge su propia muerte para no pagar una deuda y lo cachan en la movida. Sí, i el...
Lo cachan
el
vol dir lo cazan.
Sí.
Hòstia, lo cachan.
I el descobreixen, vale? Això ha passat a Indonèsia, vale? I resulta que la col·lega, la tal Liza Dewi Pramita, va demanar $270 a una altra amiga que es deia Maya Gunawan. ¿Vale? Mm. I que l'havien conegut, s'havien fet amigues i tal.
Dame clar, dinero.
Claro, tu penses, $270 són 270 euros, si els perds no passa res, perquè, bueno, a veure, sí que són diners, però no passa res, però hem de pensar que això és Indonèsia.
Sí.
I hem de pensar que
diners,
$270... a lo millor allí són 1.200 euros,
o més. No, per això, és diners.
saps? I bueno, llavors la senyora ha dit això, que llavors ella el que va fer va dir, vale, pues fingiré la meva mort, vale? Llavors va... És el que ella, l'altre li deia, que no em pagues, que no em pagues, que no em pagues.
No, bueno.
I l'altre no li contesta, eh? I de sobte li envien unes fotos d'ella vestida com si l'anessin a enterrar amb una camilla d'hospital. Vull dir, podeu veure les fotos per internet i tot això.
S'ho va currar,
I li diuen... Liza ha muerto.
Vaya.
I ella es queda com, hòstia, i ara què ha passat? No?
Sí.
Què passa? Que la molt intel·ligent després un dia va i se la troba pel carrer tan tranquil·la. Que dius, home, si has de fingir la teva mort, per lo menos marxa en algun lloc. Que no...
Home, sí. Has sobrevivido,
Clar, i diu, vaya, què ha passat aquí, no? I llavors la van trobar tan tranquil·la i va dir, ah, no, jo estava bé, estava bé. Total, que no li ha tornat, al final, ni amics, ni quartos.
Bueno, que han acabat fatal.
Han acabat fatal, això sempre és un problema, i ja ho saps que no...
Vale.
Després tinc la notícia... I tu ja saps que tant en quant faig la notícia del tonto del dia.
Venga.
No?
Sí.
Vale, pues el tonto del dia... és aquesta noia que diu chica assegura que és la reencarnació de Cleopatra perquè li gusta Egipto.
Ah, bueno, pues nada.
¿Vale? O sigui, la tia el que ha dit és jo me siento egipcia, jo creo que soy Cleopatra porque me gusta mucho Egipto.
Claro.
I llavors, pues, la tia diu això, que se siente... que ella es creu que és la reencarnació de Cleopatra perquè li agrada molt Egipte.
Bueno, ja està.
Què et sembla?
On va parar? O sigui, vigila el que t'agrada, no sigui cas que jo què sé.
Clar. Bueno, pues a mi ara m'agraden molt les patates i jo sóc la reencarnació de Mr. Potato. ¿Vale?
Per exemple.
Perquè com que m'agraden tant, pues jo sóc la reencarnació. Bueno, en fi. Aquesta, ara anem a una interessant.
Venga.
Anem a una que ens interessa, Ricard. Tu que ets una persona molt responsable amb el terme de no beure amb el cotxe al volant i aquestes coses.
Mm.
Anem a una cosa molt interessant que crec que t'agradarà. I podríem dir que no tots els héroes llevan capa. ¿Vale? Diu, roba 3 autobusos i condueix sense carnet per portar gent de la discoteca a casa.
Caram.
¿Vale?
Caram.
O sigui,
bueno, clar,
això ha passat a Galícia.
Sí, bueno, aquí l'únic problema és lo de robar els autobusos, vaja.
Bueno, però a vegades...
sí, no.
Si és algo bo i necessari per la humanitat, tot s'hi val. ¿Vale?
Claro.
Llavors, el cas és que no t'ho perdis perquè això és molt bo. És un noi de 19 anys, ¿vale? Que estava a Ferrol i decideix robar 3 autobusos la mateixa setmana a Galícia. I llavors ell ni té el carnet de conduir ni res, diu, però fa diversos trajectes llargs per poblacions de la zona de la Corunya. ¿Vale? Llavors es veu que els portava a la discoteca, s'esperava allí, i quan tornaven beguts els portava a casa.
Ah, o sigui, us espero al sortir.
Claro, ell els portava a la discoteca i després els portava a casa.
Vinga, passeu-vos bé. I bebeu tant com vulgueu, que jo us espero aquí, tranquils.
Exacte.
Tranquils.
Que no falti de res, ¿vale? I llavors, clar, no t'ho perdis perquè ara ve lo millor. Com l'enxampen? Perquè dius, bueno, vale, que no l'hagis pillat robant un autobús, vale.
Vale.
Que no l'hagis pillat robant 2 autobusos, bueno. Que no l'hagis pillat robant 3 autobusos, aquí hi ha un problema.
Sí,
i resulta que diu que l'enxampen per què? Un particular va alertar que un microbús havia xocat contra el seu cotxe i no s'havia aturat.
Hombre.
Vale? Llavors ell va continuar pel centre de Ferrol. O sigui, així, tan tranquil.
Espero ¿vale? que no n'hagués begut. Bueno, ja suposo, però vaja.
No, perquè... No, a més la notícia ho diu. El noi va donar negatiu a la prova de drogues i d'alcoholèmia.
Vale.
Va explicar als agents que havia agafat el vehicle a les 3 de la matinada de l'estació de busos de Ferrol amb la intenció d'aparcar-lo correctament.
Però es va posar un cotxe al mig.
Exacte, i li compten el compte quilòmetres i veuen que ni més ni menys ja havia fet 150 quilòmetres amb autobús.
Déu-n'hi-do. Vinga, va, que anem directes cap a l'acudit. A veure com comencem l'any.
Vale. Diu que esto que llaman a la puerta y es un técnico del ayuntamiento, ¿no? Y diu, perdone, diu, vamos a proceder al derribo del edificio contiguo. Diu, conmiguo también...
Apa, Joel, bon any!
Vale, bon any, Ricard!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Podríamos decir, bueno, pues que estamos ya subiendo la cuesta de enero, ¿eh? Pasadas las Navidades, pasada la fecha de Reyes, pero bueno, la realidad es que estamos en esta dichosa cuesta desde hace ya meses. Arrancamos 2023 con la vista puesta en un montón de incertidumbres, sobre todo económicas, pero al final seguimos caminando. Y en ese caminar nos vamos a encontrar este año con un par de citas electorales que van a marcar el devenir de todos nosotros. La primera serán las autonómicas y municipales del 28 de mayo y la segunda cita será con unas elecciones generales que tendrían que celebrarse como muy tarde el próximo mes de diciembre, aunque pueden ser antes si el presidente del gobierno decide adelantarlas. Así que vamos a tener un 2x1 o bueno, un 3x1 si se cuenta autonómicas y municipales en este año de elecciones. A partir de ahora todo lo que se diga podrá ser utilizado en clave electoral, así que podemos decir también que estamos ya oficialmente en precampaña. Esta mañana ha pasado por Herrera en COPE el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Carlos Herrera le preguntaba por la primera cita en el calendario.
¿Cree usted que las elecciones autonómicas van a ser un tsunami contra Sánchez?
A mí me gusta ser prudente. Por un símil futbolístico, hay muchos balones en el palo del empate entre la mayoría PP o una mayoría de partidos de izquierdas con el Partido Socialista, y el balón, una vez que pega en el poste, puede entrar o salir fuera, ¿no?
Y si entrara el balón y el PP consiguiera hacerse con algunas regiones o ayuntamientos, Feijóo se podría encontrar con su primera gran prueba de puertas adentro en su propio partido. Los pactos con Vox, una cuestión que, según ha reconocido, no le resulta cómoda.
¿Para usted sería de difícil maniobra tener que gobernar en una coalición con Vox?
Pues sí, no se lo oculto. Y las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, y yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré. Pero en todo lo que dependa de mí, intentaré tener un gobierno en solitario, porque España necesita en este momento resolver problemas de los ciudadanos y no resolver problemas de coalición de gobierno.
Pues acabamos de escuchar cómo Feijóo está marcando la estrategia desde ya, diferenciándose de Vox y a la vez, por cierto, acercándose a Ciudadanos o a lo que queda de Ciudadanos. Directamente les ha abierto la puerta de su partido. A ver qué pasa, por cierto, con la formación naranja, que esta semana, miércoles y jueves, vota su liderazgo en las primarias del partido. Pues de momento, si quieres, puedes volver a escuchar la entrevista de Herrera con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en nuestra página web, en cope.es. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, por ejemplo, que ya estamos todos, o casi todos, en día de regreso a la rutina, al trabajo, a las aulas y tercero de rebajas, en una campaña en la que la incertidumbre económica está impactando en las contrataciones. Se esperan un total de 140.000 y serían un 24% menos que el año pasado. España, por ejemplo, está pasando, va a pedir a Bruselas prolongar la excepción ibérica, el límite al precio del gas, al menos 2 años más. Anuncio que ha hecho el gobierno el día en el que, de media, pagamos la luz a 85 euros al megavatio hora. Son 10 veces más que este pasado domingo. Y los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional están tomando este mediodía posesión de sus cargos. 2 a propuesta del Gobierno y 2 del Poder Judicial. A la espera de elegir al que será su presidente, el Constitucional adquiere una mayoría de la llamada a la progresista, que se mantendrá durante los próximos 7 años. Y con alusiones a Brasil, Perú y Haití, el Papa ha denunciado las crecientes polarizaciones políticas y sociales que no ayudan, dice, a resolver los problemas y llevan a tensiones y formas de violencia que agudizan los conflictos. Precisamente, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil se ha mostrado a través de sus redes sociales perpleja por los graves y violentos acontecimientos de Brasil y además de un llamamiento a la serenidad y la paz ante los ataques al Estado Democrático de Derecho. Los obispos piden el castigo para los responsables y muestran su apoyo a la democracia brasileña y las instituciones que la sustentan.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente de la Liga se pronuncia sobre los penaltis por mano.
Es la jugada más polémica durante las últimas temporadas y esta jornada el foco se ha puesto en el Villarreal-Real Madrid con 2 penaltis por mano, 1 para cada equipo, muy discutidos los 2. El presidente de la Liga, Javier Tebas, se acaba de pronunciar, Carlos Ganga.
dice Tebas que es el principal problema ahora mismo del arbitraje del VAR y que está provocando hartazgo entre los futbolistas y los aficionados. El propio presidente de la Liga asegura que no sabe cuándo es mano y cuándo no. Pide buscar una solución para no acabar con el videoarbitraje y, por ejemplo, Tebas cree que habría que reducir el número de árbitros en la sala del VAR para unificar los criterios.
La semana viene marcada por la Supercopa de España que juegan Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia. Y antes de viajar a Arabia Saudí, hay noticia en el Betis porque se puede marchar el lateral Alex Moreno, Andrés Ocaña.
Es la noticia sin duda de la jornada que tiene a los béticos preocupados. Alex Moreno, el lateral izquierdo, el grandísimo jugador del Betis, no se ha subido en el avión que va en dirección a Arabia y que va a llevar al Betis a jugar la final de la Supercopa de España. El motivo, que el Aston Villa está intentando cerrar un acuerdo con el conjunto verde y blanco para hacerse con los servicios del lateral. Hay que recordar que del precio total el Rayo Vallecano se guarda un porcentaje de venta de un 20%, por lo que la operación no se haría, según el Betis, por menos de 15-20 millones de euros.
El miércoles en Real Madrid-Valencia y el jueves Barcelona-Betis.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida avui dilluns 9 de gener del 2023. Per nosaltres, pel que fa a la programació local des de Lleida, comencem aquest any 2023 amb 13 graus a la ciutat de Lleida, hores d'ara, dia ventós, amb una ratxa màxima que ha arribat ja als 52 quilòmetres per hora. Pel que fa, això vol dir que encara que llueixi el sol i que estiguem a 13 graus, la sensació tèrmica és inferior. Si has aprofitat les setmanes de Nadal per fer neteja de refredats, grips i altres històries, doncs que ara no t'agafi desprevinguda o desprevingut. Et recordo que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè m'expliquis, per exemple, perquè jo et dic que hores d'ara a la ciutat de Lleida estem a 13 graus, però tu igual m'estàs escoltant des de la Seu d'Urgell, des de Tremp, des de Balaguer, des de Mollerussa, des de Cervera, des de Juneda, des de les Borges Blanques o qualsevol altre municipi de la província de Lleida, i em pots dir, escolta, Ricard, que aquí, hores d'ara, estem, jo què sé, fes-me enveja, a 17 graus, per exemple. Doncs ho pots fer, enviant missatge de WhatsApp al 664-526-180. Missatge de veu o missatge de text, el que tu prefereixis. Home, si és de veu, així ens escoltem les veus, que també està prou interessant. Vinga, busquem aquesta previsió meteorològica, ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable i cels poc ennuvolats a les comarques del sud, mentre que a les comarques del nord tindrem cels ennuvolats, sobretot al Pirineu, sense descartar algunes precipitacions febles i ocasionals que tendiran a remetre al final del dia amb la cota de neu que baixarà uns 1.200 o 1.400 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes a zones de les comarques del sud i són més baixes al Pirineu, amb unes màximes de 13 graus a Lleida capital, de 12 a Balaguer i a Tàrrega. La màxima serà de 9 graus a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, el vent serà de l'oest i del nord-oest i serà més intens a zones del Pirineu, allà amb ratxes fortes, sobretot a cotes altes, mentre que la resta predominarà el vent de la component oest de fluja moderat. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem un dia de temps estable en general a la província de Lleida, amb cels poc ennuvolats o clars, amb unes temperatures que pujaran al Pirineu i que baixaran al sud, amb màximes previstes de 13 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Viella, de 11 a Lleida capital, i les màximes rondaran els 10 graus tant a Balaguer com a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1 i 9 minuts, darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, t'explico que el Departament de Territori té en marxa la convocatòria de subvencions destinades als consells de les comarques de muntanya i al Consell d'Aran per actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i la rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2023, que finançarà accions executades entre l'1 de gener i el 31 d'octubre d'enguany, i està dotada amb 6 milions d'euros. D'aquesta manera es busca garantir l'equitat territorial i la millora de les condicions de vida dels veïns d'aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament. Les polítiques de muntanya, que engloben diverses línies de subvencions, van sumar l'any passat prop de 9 milions d'euros, el triple que habitualment. I està molt bé, les coses com siguin. Si vols evitar que la gent marxi, entre altres coses, que tinguin una carretera en condicions, que quan hi ha doncs inclemències meteorològiques o a l'hivern, que és més complicat, sobretot a territori de muntanya, es pugui anar i venir bé amb vehicles. Però i què passa amb els serveis bàsics que van desapareixent del territori? Això no ajuda a fixar la població al territori. Que deixi d'haver entitats bancàries, que deixi d'haver caixers automàtics, que deixi d'arribar el repartiment de cartes o paqueteria, etc, etc. Això sí que no ajuda a fixar, i aquí sí que no s'hi està fent res. Mira, demà estarà amb nosaltres Mari Carmen Salvador. Farem memòria amb ella, ja saps, de l'espai per recordar doncs el que passava fa 25 anys. Però jo li recordaré, li preguntaré, com veu que estiguin desapareixent fins i tot els caixers automàtics de les entitats bancàries a les ciutats. Ja no dic al territori, a les ciutats. A veure com ho veu. Més feina que tenen. Per exemple, des de Camarasa s'exigeix més seguretat a la carretera C13 per la pluja de roques, que, per exemple, aquest cap de setmana va causar danys a dos cotxes. És un tram a la Font de les Bagasses. És un tram que està força transitat, a més, per motos. Però, clar, no és el mateix que li caigui una pedra a un vehicle, que sí, que fa dany material, que li caigui al cap d'un motorista, que ha de portar casc, però és una altra història. De veritat que és totalment diferent. Per tant, s'ha de millorar tot això. A l'Ajuntament de Lleida ens expliquen que els serveis socials han gestionat 17.000 expedients de persones o famílies durant aquest 2022. El servei OH360 Social facilita la tramitació electrònica i els usuaris ara ja poden aportar documentació a través de WhatsApp. I la Paeria també ens informa que preveu començar la construcció d'aquesta nova estació d'autobusos tan demandada durant el primer semestre d'aquest any 2023. I que si tot va bé, que si tot va bé, entraria en funcionament a finals del 2024. Si volen complir amb la història, segurament el 31 de desembre del 2024. O sigui, que d'aquí a dos anys, pràcticament. L'equipament ara ja té un pressupost de 50 milions d'euros. Pretenen que tingui una part museïtzada i que la Generalitat doncs pugui ja acabar amb tots els tràmits per començar a tenir una licitació d'obres aquest primer semestre del 2023. I Almatret, Llardecans i Torrebesses constitueixen una cooperativa per produir energia solar, eòlica i hidràulica. En formen part els tres ajuntaments, empreses i veïns, i estimen en 10 milions d'euros la inversió per desplegar aquest projecte, que a hores d'ara, segons l'alcalde d'Almatret, diu que no hi podem posar xifra al que costaria la llum a través d'aquesta cooperativa, però sí que li podem posar un tant per cent i que podria costar la meitat del que costa actualment. I ja acabem explicant que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha recriminat a USTEC que no s'entén una nova vaga quan estan les negociacions obertes i a punt de signar-se un acord amb els darrers serrells. Ha defensat que la ciutadania no entendrà aquesta mobilització prevista per el 25 i 26 de gener i ha reivindicat que el que necessita el sistema és tranquil·litat. Bé, el conseller, potser no cal que ens posem en la pell de la ciutadania, això d'erigir-nos en... És que la ciutadania no ho entendrà. La ciutadania tampoc entén d'altres coses que fa la Generalitat i aquí estem fent-les sense que passi res. Va, anem directes als bocins d'història amb el Joan Ramon González.
COPE Lleida. Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful mistakes, I'm making.
I vinga, ara sí, ja hi ha camí cap a dos quarts de dues, els bocins d'història que reprenem amb aquest 2023. Ja sabeu que el nostre curs radiofònic és igual que el de les escoles, de setembre a juny, o de setembre a juliol, però que, vaja, hem començat any i sempre fas allò de balanç o aquesta broma fàcil, eh? De primer programa, que, bueno, que és veritat, primer programa del 2023. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs aquí amb un solet esplèndid avui, després sí. La pluja d'ahir, que també és d'agrair, i bé, començant, com dius, l'any 2023 amb ganes de que, bueno, com a mínim continuem. Fem el que ens fet sempre, divulgar patrimoni i que la gent s'engresqui amb estima més aquest llegat que tenim del passat,
sí, senyor,
i que hem de saber estimar, respectar i divulgar.
El darrer programa del mes de desembre, que ja no el vam fer, perquè va ser Sant Esteve.
Correcte.
A l'anterior, la setmana anterior. Clar, és que sembla que, fixa't, sí, estem parlant la setmana d'abans de Nadal i sembla que sí, estiguem parlant de sí, uf, sí, sí, de llunyíssim. Sí,
bueno, són tres setmanes.
Ja fa això. Sí, sí. Vam fer una mica de valoració al final del 2022 i el primer programa d'un any nou, doncs, com a que toque una mica de fer... Escolta, anem a veure quins són els objectius o què passarà aquest 2023 o què ens agradaria que passés, no?
Doncs sí, bàsicament, i en el fons és una mica repescar allò que va quedar pendent al 2022, pràcticament seria amb ganes que es faci el 2023.
Ja, però és que cada any arrosseguem moltes coses de l'any anterior al següent.
Per descomptat. I bé, i precisament el dia aquell que em passa una festa perquè era Sant Esteve, van tenir la mala notícia de que marxava una icona de la nostra història i del patrimoni ferroviari, que és la Garrafeta.
Sí, és veritat.
Llavors va ser una
va
mala manera...
Va marxar amb nocturnitat i alevosia.
Correcte, més a més, festiu, com sempre. Eh? Sí, senyor. Va marxar cap a Mora d'Ebre. No és que marxi a mal lloc, és a dir, que estarà bé allí, perquè a més hi haurà més locomotores. És un futur projecte de museu del ferrocarril, tot i que hi ha una allà a Vilanova i la Geltrú, però aquest seria més un altre complementari. Però hem perdut, a Lleida hem perdut una icona del nostre patrimoni, i gent ferroviària, com jo d'alguna manera sóc, com a fill de ferroviari, o aquí una persona d'aquesta casa, com és el Cosme García, que son pare era un dels que havia cuidat precisament aquesta locomotora, doncs, en fi, va ser una mica el missatge aquest de que hem d'estimar aquest patrimoni industrial i que del patrimoni aquest industrial hem de recordar que l'any 2022 es va acabar matxacant ja definitivament tot el que quedava de l'estació de Vilanoveta.
Sí.
Aquell projecte que hi havia de fer un ferrocarril que anés bàsicament des de lo que són les terres de nord d'Andalusia, la Manxa, cap a França, i que l'únic tram que funciona és precisament el de Lleida, la Pobla de Segur. Perquè tota la resta sí que es va fer des d'Alcanyís fins la zona de Teruel, tota la via, però no van arribar mai a passar trens. Actualment és una via verda d'aquestes magnífiques, però és una pena. I, de fet, nosaltres, per la zona del Baix Ebre, encara tenim camins que es diuen el camí de la via i que recorden precisament que havia el projecte i se veu el camí fet també, amb inclús els passos que hi ha de les esèquies i demés per poder facilitar l'accés d'aquest ferrocarril que, curiosament, tot i que va estar a punt de tancar-se, l'únic tram que funciona és el de la Pobla i que funciona més molt bé. Francament, és d'aquestos que té la Generalitat actualment traspassats, de Rodalies, sempre per Barcelona hi ha problemes de tot tipus. Aquí no. Aquí puntualment pot haver-hi, però no. Però, malauradament, tot el ferrocarril, tot el complex ferroviari que es va construir en el seu moment, cap als anys 20 del segle passat, és a dir, ara farà aproximadament 100 anys, se va enderrocar també ràpidament, sense que ningú digués res, i se va protestar ja el dia següent, però ja tot estava fet, i el tema és el de sempre, que des de la Paeria es va dir que, com no estava declarat, no estava ni en el catàleg, no es podia fer res perquè era propietat privada. Jo sempre penso que en aquest cas es pot fer molt si hi ha voluntat, però en fi. Aquest seria una de les assignatures pendents d'aquest 2023, que definitivament l'Ajuntament aprovi el catàleg de béns patrimonials, la renovació, ja tenim un, però l'actual que va estar pendent, bueno, que va estar fet i que està pendent de fer-se, i que va encapçalar el malaurat Frederic Vilà, que des d'aquí és un record per la seva persona i el seu treball, esperem que aquest any estigui fet. Des del punt de vista també de lo que és el tema industrial, recordar, per exemple, que també aquest any sembla que tirarà endavant el projecte de l'estació d'autobusos. L'estació d'autobusos que es farà finalment al costat de l'estació del ferrocarril, en una obra que no acaba d'estar massa clara, que és l'aprofitament d'un complex industrial, dels més importants també que ens queden a Lleida, que són els docs, que es van fer a finals del segle XIX, eren simplement magatzems relacionats amb el ferrocarril, però que tenen una estructura típica d'aquesta, del que és la construcció industrial, que són vigues de ferro amb unes columnes també de ferro que aguanten unes voltes de tipus de volta catalana, i per tant l'estructura en si, tot i que senzilla, és una estructura pensada per magatzem, però que té la seva gràcia. El projecte sembla que vol respectar bastant tota l'estructura, serà respectuós i conservador, i li donarà aquest doble ús, hem de donar aquest vot de confiança, però de moment alguna cosa que hem vist, com és l'accés dels autobusos des de lo que és la part de Príncep de Viana, ja és bastant agressiu.
És millorable, si voleu la paraula, perquè estem en horari protegit.
Exactament. Per tant, bé, se solventarà una assignatura pendent, que és tenir una estació d'autobusos coherent, i com toca Lleida, i a més al costat del ferrocarril, que estaria bé, però com sempre hem comentat, probablement el lloc idoni seria l'altre costat de vies, a la part de Roger de Llúria, però això estaria, si hi ha uns problemes, tot i que sembla que al final també se tirarà endavant per fer el cobriment definitivament d'aquella zona, però en fi, són d'aquelles parts que no hi queden. I aquí tocant precisament el que és aquest complex dels docs, hi ha un edifici modernista a Lleida de tipus industrial, l'altre que tindríem és l'escorxador, però aquest de moment no hi ha problema, funciona molt bé com a teatre i aula de teatre, tot i que ha hagut alguns problemes amb les persones que van dirigir l'aula de teatre amb aquesta pel·lícula que també tristament ha fet famosa a Lleida, no?, del sostre groc, però que l'edifici és un edifici important que s'ha sabut revalorar i recuperar bé. L'altre és la Meta, la Farinera, que està tocant els docs i que part dels docs estan relacionats amb aquesta estructura.
Que de fet és una operació conjunta.
Correcte,
de l'estació,
correcte.
No?
Sí, senyor. El passa és que la Farinera, evidentment, en l'estació no tindrà res a veure, perquè ahir sí que, sortosament, a part de la façana modernista, magnífica, per dintre de tota la maquinària, perfectament, és a dir, que seria per explicar com funciona la Farinera aquest és el tombant del segle XIX al segle XX, però clar, això són diners i de moment sí que estarà, però no es parla, en el projecte no està contemplat, és a dir, que és una operació conjunta de propietat.
Sempre és un problema principal. De diners.
Correcte, sempre.
No, fixeu-vos, al final sempre és un problema de diners.
No, totalment.
Per desgràcia.
Totalment. És a dir, no, sempre són diners, ja ho sabem, passa és que els diners és com tot, és a dir, veiem a vegades que són problemes de diners, però quan hi ha prioritats o hi ha interessos,
apareixen.
Per sí, exemple, amb tot el tema del tan polèmic del tema de l'armament i dels diners per l'exèrcit aquí.
Apareixen.
Cap problema. O per el rescat de los bancs, que va haver en el seu moment. També, apareixen també. Però per altres coses, per sanitat, per les llistes d'espera i per les escoles i tot això, i pel patrimoni, no diguem, doncs no apareixen. I sempre és aquesta història. Des d'aquest punt de vista també, ja que estem parlant d'una mica el que és la qüestió aquesta industrial, l'any passat es va recuperar finalment l'obertura amb un accés també polèmic, que és el molí de Sant Anastasi de la Bordeta, un molí d'origen medieval, però que tota l'estructura actual és moderna, per molt que diguin que és antiga. A la part de baix potser sí que seria l'època medieval, que aprofita l'aigua de Fontanet, de la sèquia de Fontanet, una de les més antigues també que tenim al terme, però tota l'estructura actual és també del 19-20 i que conserva tota la maquinària de lo que és un molí fariner. Maquinària que es va desmantellar en el seu dia i s'ha de tornar a muntar perquè s'expliqui com funciona. Això de moment no s'ha fet, però és una de les assignatures que la gent de la Bordeta tenen ganes de que aquest any 2023 pogués ja definitivament deixar-se el molí en condicions de visita al 100% i que la gent entengui el que seria un molí fariner. Per tant, seria aquest complement, un molí fariner d'època medieval, de tradició medieval, i una farinera d'època moderna, que seria la de la Meta. Que dependent de l'altre molí de tota la vida, aquest seria carta als Reis per 2023, que és el molí de Cervià, el que està tocant a Granyena, que és un magnífic molí, aquest tindria la part farinera, que es va reconvertir en el seu moment en un taller de tallar marbres i pedra, i després tenim el molí d'oli al costat. És un edifici que actualment ja és municipal, però que de moment, com no hi ha diners, l'únic que s'ha fet és tancar-lo, perquè no se pugui accedir-hi, i fins i tot un dels espais que era bonic de veure, que era el salt de l'aigua que porta, en aquest cas, la sèquia mateixa de Fontanet, ara no es pot ni accedir, és a dir, que aquest tancament inclús ha anat en contra de lo que seria una part de l'esquera més xula. Des del punt de vista de les promeses que ha fet a la Paeria per l'any que ve, ja que aquí sí que ha hagut diners, per una banda el Next Generation, que és renovar ni més ni menys que el Palau de Vidre dels Camps Elisis, això que sempre ha estat polèmic, es fa, si s'enderroca o no s'enderroca, alguns inclús proposaven...
De moment segueix en peu.
Segueix en peu.
I seguirà en peu.
I el projecte és mantenir-lo i recuperar-ho. D'alguna manera els arquitectes lo van defensar en el seu moment, dient que era un exemple de lo que seria aquesta arquitectura lletja, podríem dir, dels anys 60-70, però que també és un exemple. Bé, penso que al final sí que es farà, perquè els diners han arribat. Però és que és com sempre, a vegades dius, si hi ha pocs diners i arribin i baixin per recuperar aquest espai quan tenim d'altres, però en fi, l'important sigui així. I sembla que de la Generalitat també, lo va dir l'alcalde, el xalet dels Camps Elisis, que aquest sí que és una petita joia de tipus més racionalista, neocentista, que en diners de la Generalitat també es recuperarà tota l'estructura exterior. El que passa és que és un edifici del que es van invertint diners, després se tanca, se tornen a invertir. Són d'aquestos que sí que són com una mena de sac trencat en el qual se van invertint, però si no hi ha un programa definitiu i bo, com per exemple quan estava el River o el River, doncs va funcionar en el seu moment i no va caldre invertir més. Des que es va tancar és quan s'ha deteriorat més.
És que és increïble perquè a nivell de jardí s'ha aconseguit tenir uns Camps Elisis dignes des d'allí fins al riu, per entendre'ns. Tot aquella, el que abans era el carrer Tarradellas, per entendre'ns. És una cosa, jo crec que és prou digne. Està bé. Evidentment és millorable, però no entrem en això. Jo crec que està força bé. Al mig d'aquests jardins tenim el xalet aquest. Que a més és magnífic d'aspecte, és que no desentona gens. Jo crec que, hòstia, dignifica moltíssim l'espai. Doncs allà el tenim tancat mort de... O sigui, ja el tenim fet. El problema seria fer-lo. Ja el tenim fet. Ja estava en ús. Doncs allà està mort de riure, que és el que dius. Quan queda tancat, és quan comença a deteriorar-se. Al costat hi ha els banys.
Sí, el que són els lavabos, que són modernistes, que són una joia, exactament. I al costat de la piscina, que ja es va enderrocar fa un parell d'anys, em sembla, està també el Teatre de la Torxa,
sí,
que és un teatre oblidat i que també l'Ajuntament té l'assignatura pendent, ja que de moment no es parla.
Sí, és una petita joia. Però és que ja el tens fet.
Sí.
Cuidem-lo, sisplau, perquè és que després es multiplica per no sé quan comencen a deteriorar-se. Per tornar-lo a deixar com el tenies.
No, exacte, per això que
jo, jo no entenc a vegades això, és que no tenim metres quadrats municipals, si en tenim un munt.
Sí.
Només cal pensar-ho, obrir-ho i donar-li un ús correcte. No hi ficarem oficines, evidentment, allí. Però hi pots ficar alguna altra història.
Correcte,
a d'altres ciutats. Ara m'està venint al cap, per exemple, el Palau de Vidre del Parc del Retiro de Madrid.
Mm-hmm.
Al final és una estructura de vidre enorme.
Sí,
però
sí,
hi han donat un ús d'exposicions...
Sí.
I allò està ple de gent sempre.
Sí.
Escolta, que... Més o menys, no?
Sí, això que fa calor perquè és un invernadero.
És un dia, ara. Ja
no,
potser no hi hauríem de fer això.
No, que està bé, l'han donat un ús, però que després, clar, a vegades són usos que potser no són els adequats per això, perquè jo recordo de personal que estava atenent a les visites i deia que a l'estiu
era increïble. És una lupa.
Clar, era una lupa, i a l'estiu a Madrid, que també casca la caloreta, com aquí. Però
està en ús. Està en ús, està perfecte, està dret, tots els vidres estan bé, i ja està.
Això seria una mica, salvant les distàncies, el que potser passarà amb els docs, que estarà en ús i estarà viu. Potser no serà la millor solució, però bueno, com a mínim no se deixarà perdre, no?
Allò l'altre problema serà el caos circulatori, que aquesta jo he insistit tant a la tertúlia de polítics i sempre m'han dit des del govern que no, que està estudiadíssim, que no. És a dir, si ja n'hi ha ara de problemes, ara posa ja allà autocars
sí.
i gent arribant i marxant.
Sí, ho sento.
Vull dir, és que el que no ho vulgui veure, doncs malament anem. Però vaja, que això no és d'aquí dels bussins d'història.
No, per descomptat, però bueno, a vegades també forma part d'això. Com per exemple un que suposo que aquest any s'acabarà parlant definitivament, que és l'enderroc dels Sitges de Pardinyes i el Sempa, que també...
Això està en marxa.
Sí, s'ha començat ja a fer, i de les dues edificacions sembla que solament serà una la que s'enderroca, i a part de la polèmica de les cigonyes, que tampoc entrarem ara, patrimonialment penso que també és una pèrdua que tenim des de la ciutat de Lleida, perquè aquestes estructures es van fer entre els anys 40 i 50 a tot l'estat, per Franco, en aquella època d'autarquia en la que volien reservar l'assegurança de que hi hagués gra.
Val.
I formen part d'un patrimoni que s'ha anat perdent arreu de l'Estat i que aquí a Catalunya tenim bastantes, perquè en aquell moment també va apostar bastant el franquisme per fer aquestes edificacions, i per tant tornem a estar en aquestes edificacions que en alguns llocs són icòniques. La de Bellpuig, per exemple, quan anem per l'autovia la veiem i impressionant. Sí, sí. Belloc no es veu tant, però també és un altre. I bé, hi ha el director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa que va fer un treball fent el catàleg d'aquests edificis i reclamant que es mantinguessin, i que una manera de mantenir-los a vegades és donar-li un segon ús. Aquesta seria la possibilitat, aquests d'aquí de Pardinyes, no enderrocar-los, sinó habilitar-los com a albergue. Simplement potser sí que feien finestres a les parets, però l'estructura la tindries igual. Clar. Aquí no és tan icònic perquè està allà en el que seria el final del recorrido de la mitjana, però bé, seria afegir una mica més aquesta polèmica. I aquest per ahir també, un altre edifici que a vegades ens n'oblidem, aquest és propietat de la Diputació, que és la Torre Vicenç, un edifici modernista que ja pujant al secà de Sant Pere, i que també, bé, a vegades la Diputació, els propis edificis que té, són els que a vegades té més descuidats, i aquest és una pena perquè també és una de les estructures modernistes interessants que tenim a Lleida, i molt desconeguda en general, no?
Però és que està, tornem amb la història, no té cap ús. I per tant està tancat.
Correcte.
Jo en el seu moment conec a persones que van demanar per fer un ús allí. I no va haver manera que els donessin permís que no era res problemàtica. I no va haver manera que els donessin permisos per fer-ho. Sí. Amb el qual ha seguit tancat, sí. I ja
sí,
està.
Sí, 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 sí.
És que és un exemple més.
Correcte, correcte. Bé, i parlant d'edificis tancats i que no es fa res, per exemple, doncs ja si anem a coses més antigues, tenim l'assignatura pendent de Sant Ruf. Aquestes restes d'aquest monestir dels Rufins, que es va començar a fer a finals del segle XII, i que és un dels primers edificis romànics que es fan a Lleida. És un edifici que encara és propietat privada. Està a la carretera d'Albesa, de Torre-serona, és propietat privada. Va haver un conveni amb l'anterior equip del govern de la Pairia per cedir-lo per 15 anys, que ja van considerar que era poc, perquè en 15 anys la poca inversió que puguis fer no te donarà perquè la puguis amortitzar, i després el que puguis arreglar, si passa després un altre cop al propietari, el que fas és arreglar-li la propietat. Però ara ni es tira endavant, perquè no s'ha executat res amb aquest conveni, el conveni encara està en vigor, i no se fa res. I per tant és un dels edificis d'aquells que sempre s'estan fent, no? Sí que tindrem la bona notícia aquest 2023 de que Sant Llorenç, aquí hi ha hagut una inversió important, sí. Serà una església que suposo que ens sorprendrà veure-la restaurada, i és un dels exemples millors que tenim d'arquitectura romànico-gòtica a la ciutat. Sempre s'ha dit que si no tinguéssim la Seu Vella, el millor referent seria aquest, no? El de Sant Llorenç.
O sigui, ens has posat tants deures per aquest 2023.
Encara queda la meitat, eh? Tinc una llista molt llarga.
Però clar, la majoria d'aquests ja venen del 2022, de massa anys enrere.
Correcte, correcte, correcte.
És el problema.
Per descomptat que sí.
En fi, bocins d'història, que ens hem quedat sense temps, i no sé si la setmana que ve val la pena seguir recordant coses que s'haurien de fer aquest 2023.
Potser no estarà de més. De totes maneres, recordar aquest dissabte a la gent que tenen una altra passejadeta, la passejadeta número 5, que serà diferent a la que teníem programada perquè formarà part d'un projecte que es fa a nivell de tots els països catalans, que és encendre les torres, les talaies i els talaiots. A Lleida, des de l'Associació Amics de la Sovella, encendrem el Castell del Rei, des de l'Associació Cultural Castell de Gardeny s'encendrà el Castell de Gardeny, i des del Centre d'Estudis Comarcals del Segre s'encendrà el Tossal de Moradilla i la Torre de Moradilla. Encendre què vol dir? Simplement, la gent que no s'esveri, que a la una del migdia se tiraran bots de fum a la mateixa hora, per indicar aquestes torres que en el seu moment tenien aquesta connexió visual, i a la nit, a les 6 del vespre, que ja és fosc, se tiraran pengales de llum. Això es farà aquí a Catalunya en 27 espais, i a les Illes, que és on va començar la idea aquesta fa 9 anys, es farà tota la costa, s'encendran i donaran imatge de com funcionaven aquestes torres. Amb una doble missió: recensar aquest patrimoni, la importància que té, i al mateix temps, en clau drets humans, recordar el problema que té el Mediterrani, de los emigrants que acaben passant, i que sempre d'aquell patiment és una reivindicació. Torno a dir que el projecte va començar a les Illes, que estan més a prop del Mediterrani que no pas nosaltres, però que se va estenent com una taca d'oli. És la segona vegada que es fa a Catalunya, i per tant aquest dissabte farem la passejadeta parlant del Castell del Rei, i involucrar-nos després en tot aquest projecte global.
És dissabte, que és dia 14, a
Correcte.
Les 12 del migdia quedem a l'entrada del monument, que
Correcte.
Està pràcticament al costat de la Porta dels Apòstols.
O farem doblete a la tarda, a les 5 de la tarda.
Val. I és gratuït.
Sí, sí, totalment, i després, bueno, se llegirà un manifest i se farà aquesta experiència que pot quedar xulo.
Molt bé.
Joan Ramon González, doncs escolta, bon any.
Gràcies, igualment a tots, i a tu, evidentment, que te tinc aquí a l'altre costat del vidre, pues amb més carinyo.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs sap que anem directes cap a les dues de la tarda, 5 minuts per sobre de dos quarts de dues, amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, amb resultats ja sobre la taula. Aquest cap de setmana, després del Dia de Reis, cap federació ha perdonat, eh? O sigui, aquí ja s'ha jugat el cap de setmana, els professionals ho entenc, en el cas que em toca, eh? Per entendre'ns, el futbol base... Doncs jo crec que és un cap de setmana que haguéssim pogut perdonar. Però vaja, que res, que aquí no es perdona res. S'ha jugat el cap de setmana. Amb hoquei femení, per exemple, el Vila-sana juga demà. El Vila-sana rep el Palau de Plegamans demà i el dimecres és el Picat que rep el Cerdanyola. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista va caure ahir a la pista del Liceo, 5-2, i aquest resultat, juntament amb d'altres, li tanca la porta a participar a la Copa del Rei. Amb futbol femení, Ull Laem, com ha començat l'any? 3-1 al Córdoba i se situen a 2 punts, altra vegada, de les posicions del play-off d'ascens, i s'allunyen i molt del descens. A 10 punts estan del descens. També surt de les posicions de descens amb futbol masculí el Lleida Esportiu, que ahir va fer bo aquell refrany que diu nou entrenador, victòria segura. Prat 1, Lleida Esportiu 2. El Lleida Esportiu, com dèiem, surt de les posicions de descens, 19 punts. Estan a prop, estan a un punt, per entendre'ns, però a 7 de les posicions d'ascens. I és que quan dic això, el Sergi Torres fica les mans al cap, ja ho sé, però és igual, prefereixo mirar cap dalt que cap baix. No s'ha de perdre de vista la part de baix, ni molt menys. Amb bàsquet femení, el Cadí la Seu va guanyar el Durant Maquinària Encino, 62-81, i el Força Lleida va guanyar 85-79 al San Pablo Burgos. Per cert, el Palencia va guanyar i l'Andorra va perdre, eh? Per tant, el Palencia passa a ser líder en solitari a una sola victòria de l'Andorra, però vaja, que aquí està la història, eh? I el Balàfia Volley, que tornen a la Lliga la setmana vinent, dissabte dia 14, se'n van a Xàtiva, però que aquest cap de setmana han estat fent un torneig a casa i se l'han endut, eh? Davant del líder de la categoria inferior. En fi, com sempre, ben acompanyats amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
Bon any. També està amb nosaltres la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley. Què tal? Bon dia i bon any.
Hola, bon dia, companys, i bon any a tothom.
Xavi Pérez, bon dia i bon any.
Bon any a tothom i bon dia.
I Sergi Tor, el nostre assessor d'esports.
Sí, bueno, bon any, i a part, comencem l'any 23 d'una manera magnífica.
Què et passa? Tant, què t'ha passat tant, ara? Tant.
No podíem començar millor,
què,
no?
Què passat?
Com la Vanessa ha fet calçotada.
Però què vols dir, magnífica? Perfecte.
Home, va guanyar el Lleida Esportiu, va guanyar, a banda de l'hoquei, però el Liceu va guanyar l'AEM, el Força Lleida va fer un partidàs davant de Burgos. El Cedis Cadí va guanyar el Vila-sana. Home, Albert, és un començament d'any 23 fantàstic, crec jo.
Sí. No, de trac i mocador, que només perdi el Lleida, era un partit que era previsible, clar, que es perdés, perquè jugava a la pista de
Liceu.
Com el Liceu, que tota la resta guanyin és espectacular, no? Menció especial en aquest cas, doncs, per l'esport femení, no? Per aquest any que fa un mes semblava que, podria anar al terra per Pedregal i ara mira com està i després vi la sala amb aquest debut.
Bueno, per ficar tots els resultats va perdre el CB Lleida, eh?
Bueno, ja està. El
bàsquet. Per cert, Albert, perdó, que me'n vagi. Com està el tema de la fusió, que consideraria molt positiu una fusió del masculí i femení d'una manera definitiva, tot i que va haver una carta al director d'una, suposo que exdirectiva, que parlava dels 38 anys d'història del CB Lleida que es perdrien, jo discrepo, perquè jo crec que la fusió seria per potenciar el femení també, crec jo. Tu com veus aquest tema?
Buf, jo aquí discrepo.
Passa palabra.
Discrepes de mi. Discrepes de mi, no voldries la fusió.
No, a mi, a veure, al final jo crec que aquest és un dels camins. El que passa és que les peculiaritats, si posem a lo de sempre, de l'esport femení i l'esport masculí no tenen absolutament res a veure. Si l'objectiu d'aquesta fusió és que els 180.000 euros que dona la paeria al Força Lleida doncs derivin també al CB Lleida, o en aquest cas també hi hagi una partida important per al CB Lleida, doncs jo crec que és complicat. Aleshores, jo no ho veig gens clar, perquè a part és que el CB Lleida és una entitat amb una personalitat pròpia doncs, molt forta, no? Són molts anys. Aleshores, jo no ho veig.
Però bueno, Albert, de les tres paraules es desprèn, i si m'equivoco m'ho dius, que sembla més que és el Força Lleida qui vol aquesta fusió, i jo el que rebo és que és tot el contrari, que és el CB Lleida qui està empenyent més per aquesta fusió.
Però és que hi ha eleccions a part, ja tenen un buit de poder.
Saps? Bueno, que no són els 180.000 euros ni subvencions ni tal. Que jo crec que el CB Lleida, pel que jo visc al meu club i el que veig als altres esports, que el tema estructura directiva, quan el club creix o quan tens un primer equip a dalt, les coses canvien. I jo crec que el CB Lleida el que ha vist ara és que potser no pot abarcar tot el que està fent o tot el que està aconseguint, perquè és molt, i busque un partner, no? O busque una persona que l'ajudi amb aquesta estructura més directiva o més professionalitzada.
Clar, el que no té cap sentit és que les bases sí estiguin fusionades i els primers equips no.
Això sí.
Però és que, clar, les peculiaritats dels primers equips és que no tenen absolutament res a veure. Aleshores, jo entenc que el CBL doncs, vulgui, doncs, com tu sumanés, aquest recolzament, no?, doncs les portes a nivell, sobretot, empresarial i de patrocini que et pot obrir el Força Lleida, però jo no tinc tan clar que el Força Lleida esté per la labor, com s'acostuma a dir en aquests casos. Però bueno, no ho sé, veurem com evoluciona. També és cert que sempre que s'apropen eleccions al CB Lleida hi ha soroll. Ja a les últimes va sortir una candidatura alternativa, que al final doncs no va acabar entrant. Bueno, no sé, veurem, a veure, al final això és qüestió de setmanes.
Però que s'han avançat molt, perquè no, falten 6 mesos o així per acabar el mandat.
Però no coincidim amb les municipals.
Ah, d'acord.
Ja ho sé, ja ho sé.
Però com que això de les eleccions municipals també ho monopolitza tot, doncs a saber,
Té raó el Ricard, perquè l'antiga presidenta del CB Lleida va anar de dos amb una llista electoral.
Exacte.
Anna Campos.
Va haver de dimitir.
Déu-n'hi-do. Bé, Toni Saligrat, Lleida Esportiu. La Vanessa Ortega ja m'ha dit, hosti, ara que ha guanyat el Lleida Esportiu, avui monopolitzarem.
No,
bueno, fixa't que ja no hem començat. Eh?
Escolta, que em maleiran el Lleida Esportiu i no és això, Que no, em sembla superbé. No. I quan he entrat, us ho he dit, que supercontenta que el revulsiu Saligrat hagi servit per guanyar.
S'ha guanyat un partit, tampoc ens hem de tornar bojos, però es nota la mà i la experiència a la categoria de Toni Saligrat respecte a Peri Martí?
No, es nota la mà de l'altre, que no hi és.
Sí.
Aquesta és la clau.
És a dir, però és que l'altre no feia res.
No, l'altre tenia una manera de jugar que no anàvem enlloc. Per això vam parlar aquí la certesa que hi havia que amb aquest entrenador que s'ha plantejat ja de baixar bé. Això era una certesa. Per què? Perquè Saligrat té el seu diari futbolístic, quan parlat amb aquesta emissora, el seu primer diari futbolístic és fer pitjor el rival. Sigui el rival el Prat, el Castilla, el Barça B o l'Alcantarillas Club de Futbol. I això és el que, a partir d'aquí, pots aconseguir guanyar partits. Pere Martí, per ser benèvol, volia sol explotar les seves virtuts i el rival donava igual. Cosa que amb aquesta categoria, i en qualsevol, també suposo que en voleibol, en bàsquet, és letal. Perquè ara l'estudi ha de ser si s'aixeca amb la cama esquerra, amb la cama dreta, si va bé de cap, si no, si aquest fa la cobertura, que no, que és un estudi d'hores i hores.
L'escouting, no hi ha més?
Correcte. I amb Saligrat la lliçó sempre estarà presa. A partir d'aquí...
És normalment l'experiència.
Ah, no, i des dels 30 anys. La lliçó està presa. I a partir d'aquí guanyarem, empatarem o perdrem. perquè evidentment això és futbol i l'equip és el que és, no? Però com a mínim ja anem amb la lliçó presa als partits, i quan vas amb la lliçó presa, a vegades, Xavi, aproves.
Sí, claro.
Però si no vas a presa, suspens.
Suspens, sí. Sempre. Bueno, i després hi ha una cosa que és... s'ha vist amb el partit d'ahir, la intensitat que va haver. O sigui, un munt de targetes.
Sis targetes. Pos... I un lesionat.
Clar, coses que abans això no existia. Només això es posaven sempre el mateix.
És un reflex, de si s'hi va o
intensitat,
si no
intensitat forta. I, sí, clar, si no, no fem res amb aquesta categoria. No podem anar...
aquest any en qualsevol,
Per
cert, per acabar el bon cap de setmana va guanyar el Lleida Atlètic al Rubí i el Mollerussa al Sant Cugat.
Vale. És a dir, no, aquí també Sergi, no em va resistir més. Lleida Esportiu, Albert Square, d'acord amb el que hem dit?
Sí, bueno, a veure, jo crec que és la constatació de que no hi ha projecte, o que el projecte que volia fer era fracassat, perquè és com si el Barça fa fora de Majavi i fitxa Simeone, no? O sigui, Pere Martí i Toni Saligra, futbolísticament parlant, que semblen com una ull i una castanya. Ara bé, també entenc que és la millor opció possible, perquè no és de Lleida, com va dir Javaloyes a la presentació, però sí que coneix Lleida, coneix el club, coneix la categoria, i a més, per la direcció del club, és un paraigua sensacional. No? Perquè tothom hi ha hagut quòrum, tothom ha estat d'acord que Saligra era l'home, i aleshores, doncs, si surt bé, doncs serà fantàstic, i si surt malament, doncs sempre podran dir, bueno, és el que volíeu, no? Aleshores, jo crec que Lleida ha encertat. Jo crec que de tots els moviments esportius que ha fet aquesta nova gestió des que va entrar al club, jo crec que és el primer que ha encertat. Però per això, el coneixement que té de la ciutat, del club i de la categoria.
I dels periodistes també, no? També es coneix el Saligra.
No és una persona amena amb la premsa,
em consta o he vist que és bastant esquerp.
No, i diu el que pensa, té un bon diàleg. El que no podia ser perdre davant de l'Eloi i jo era Jauja, que tampoc ho entenia.
Ara, també és veritat,
però
si tu
coneixes
millor, que haurem de veure si Saligra acaba la temporada, perquè si amb el Esteve ja va acabar com va acabar, jo amb Jalaloides i Pereira auguro una convivència complicada, però això és futbol, mentre la pilota entra i no passarà res.
Tots resultats malament, problemes a la casa.
Bueno, això és, sempre passa el mateix. Si la pilota no entra, doncs tornen a sortir els problemes. I si la pilota entra, aquí no passa res. De totes maneres, amb el Sergi els matins, que no sabem què fer, ens entretenim parlant de temes d'esports i aquestes històries. Tema plantilla. Perquè des del principi de temporada diem que aquesta plantilla és justa.
Però són els 14 fitxatges.
Hi ha alguna notícia, Albert, d'alguna incorporació o alguna baixa de jugador?
Baixes sí, no?
Sí, baixes sí. Hi ha marxat Yepes, bueno, per no jugar ni el filial pràcticament, i en principi hi haurà 4 o 5 més que també marxaran.
I altes?
Doncs, com la Lliga de Mesa. Altes? No ho sé. Fa 6 mesos que tenim fitxat el relleu a Torell allà, però de moment no arriba aquest home. Però bueno, vull entendre que si s'alegra estar compromès amb el Lleida és perquè tenia també, doncs, el compromís per el club de reforçar la plantilla en aquelles línies que ell consideri.
Quan s'acaba el mercat de fitxatges?
31 de gener. 31 de gener.
De totes maneres, ara... Però si has d'incorporar algú, jo crec que no t'has d'esperar la darrera setmana.
No, fes-ho ja. El torró, com va dir un entrenador, ara és més barat, eh?
Segurament
pues això, porten... Però no
t'esperis d'esperar el 31.
Segurament deuen portar molts dies treballant en això.
El torró ara és més barat que no el 25 de desembre.
Sí, perfecte, però la necessitat esportiva és
alta. Ahir vam guanyar.
Però això és com una subhasta, com diu ell. Com més apures, no? Més veu treus.
De totes maneres, en la política de fitxatges, aviam, ara hi ha un factor decisiu, que és el mateix Toni Saligra. Ara, aquest és el factor decisiu?
Bueno, el deixaran
sempre
opinar.
Quan
fitxes a Saligra, saps a qui fitxes. Bueno, Saligra, com molt bé ha dit Albert Escuerte, pot ficar una... pot marxar perfectament com va fer de l'Huracán.
Ah, sí.
És a dir, quan fitxes a Saligra, és primer un reconeixement de que ens hem equivocat, cosa que està molt bé per rectificar, sí. Ens hem equivocat i, per tant, per qüestions de mercat era un impossible i una utopia, i Saligra arriba, era una utopia un mes abans.
Sí, no, evidentment.
I amb l'únic factor que jo considero positiu amb Pereira, Albert, és que Pere Martí el va aguantar molt. I això, a mi no m'agraden els directius amb el gallet fàcil, perquè el dia de l'Olot, el dia de l'Olot, el normal era ja una destitució.
Home, tu ja l'havies destituït,
bueno, però... I el dia de l'Alzira ja era bueno, jo... ja no havia... I l'ha aguantat tant que em penso que la destitució davant del Badalona no és pel partit, sinó més pel que diu...
Pel que diu les declaracions.
Exacte, i pel que passa dir, home, ja, això ja no es pot aguantar, no?
Però jo vaig veure un discurs molt del Lluís Pereira, molt paternal, no?
Sí.
De cara al...
Però l'aguantava.
Vull dir, no, però... No m'hauria gustat llegar a tal, però...
Bueno, és que era la seva aposta, no?
Ja, però, ostres, no, però és el que diu ell. A l'esport, a vegades, no hi ha aquest temps i Lluís Pereira li ha donat aquest temps al Pere Martí, no?
Massa. A veure si encara ho patirem, això, eh?
Com estem patint?
Max. I patirem que hem guanyat un partit, que no hem guanyat la Lliga.
Estem patint.
Clar,
però sí. Jo prefereixo els directius que aguanten, que no és que també amb dos partits marxen. Eh? Després crec que el mal és major. La que patirem i pot tenir conseqüències. Però en aquest cas veig que Pereira, doncs amb el tema Martí, perquè al final Celerat ho va dir clarament, el líder del club és Pereira i el líder de l'equip sóc jo. Dos noms, que és com ha de ser. Uh-huh. I aquests són els dos líders.
Però tu creus que el va aguantar per això o perquè no havia trobat el relleu encara?
No, jo crec perquè té un punt paternalista.
Segurament.
Bueno.
O no?
Bueno, jo crec que
és igual, no sabem.
Que l'aguante molt. I jo estic amb tu, Sergi, jo no sóc de gallet fàcil tampoc, però també és veritat que més enllà dels resultats hi ha un tema de convivència i del dia a dia del club, no? I jo crec que a Pere Martí i a Pellet, que són 4 setmanes, que li patinava molt l'embragué a les rodes de premsa.
Sí, totalment d'acord.
Recordem
sí.
Matador, recordem el tema del porter. O sigui, en certa manera, jo crec que el mateix Pere Martí està demanant a crits. Jo vull fotre el camp d'aquí.
Sí, 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 correcte.
I
sí.
Pereira, pues sí, doncs, per aquest aire paternalista i per no voler assumir, reconèixer doncs, que s'ha equivocat, perquè li costa molt assumir que s'equivoqui, de fet, encara no ha sortit des de la primera vegada que ho fa, doncs van aguantant, però jo crec que la situació ja era insostenible des de feia dies. I les paraules, Vanessa, bueno, tu tingues en compte que va dir no m'agradaria que fos una sortida traumàtica. Clar, és que aquí s'està negociant un finiquit.
Uh-huh. Clar, no, s'ha de cobrar. Pere Martí de cobrar fins l'últim cèntim, això és indiscutible.
Bueno, això és la postura, clar, suposo, del tècnic,
i
però...
Si no finiquites a Martí, no pots fitxar-se a l'Igrat.
No, fins al 30 de juny,
aquí,
Perdó, Albert, crec que fins al 30 de juny no és necessari pagar l'entrenador, eh?
No, però tu has d'alliberar la llicència. Llavors, el que pot fer l'entrenador és presentar una denúncia.
Sí, però jo crec que és el 30 de juny.
Si tens denúncies, no pots firmar.
És a dir, Pere Martí ara no pot fitxar per cap equip d'Espanya. No, d'Espanya. D'Espanya, ni de primera divisió ni de regional. D'Espanya, pot marxar a l'estranger. Però jo crec que el club, tots els clubs que cessen entrenadors, fins al 30 de juny d'aquest any, no han de posar-se al dia amb l'entrenador cessat, crec que.
És igual que els jugadors, però si no hi ha denúncia no passa res. Ara, el moment en què hi ha denúncia...
No, però és fins la temporada que ve.
Em sembla superinjust que no puguin entrenar cap altre equip.
No, perquè cobrir íntegrament.
Ah, vale.
Clar, cobrir íntegrament.
I si renuncies?
Ah, si renuncies, sí.
Vale.
Però ha de renunciar.
Per cert, proper partit a casa. Contra l'Espanyol B, que està en crisi total.
Com en crisi total? Va segon?
Ja va segon, però van perdre contra el Terrassa. Per tant, arriba un Espanyol ferit amb crisi total al camp d'esports... Bueno, a veure, és un partit...
Cachondeo, no?
No, sí, una mica
de... Totes les crisis fossin com aquestes,
eh? Una mica malament, però van patar 3.
Bueno, una mica de riure.
Benvinguda.
3-4 va perdre davant del Terrassa. És un partit contra un filial que sé que no us agrada jugar contra filials.
A mi no m'agrada gens, perquè els filials tenen molt poc a perdre i molt a guanyar. Vull dir, és un escaparat per l'equip de dalt. Per tant, el filial no juga molt més tranquil que un equip normal. Per mi és així, i ara té 2 partits a casa.
Primer, segon.
Juga contra l'edició i es pot jugar un del Terol.
L'Espanyol és el darrer partit de la primera volta.
Clar, i després vindrà el Terol aquí. Cuidadito, eh?
Els filials el que fan a totes les categories és desvirtuar-la, perquè hi ha jugadors que passen al primer equip, ja que no, i a més tenim sempre l'exemple sagnant del Sevilla.
No, i sempre tenim...
Que va canviar la trajectòria futbolística.
També tenim l'exemple del Real Madrid, que no ho agafa ni un.
Bueno, això és el que Marino no juga en espanyol, sí.
No agafa ni un.
Aquest seria un bon debat, també.
Sí, no, exacte. No. Però...
Els adulten en les competicions per la senzilla raó de que, al contrari que altres equips, no tenen cupos d'altes i baixes. Aleshores, tu pots començar la temporada amb 20 jugadors i acabar-la doncs, amb 4 d'aquests 20 només. uns han pujat al primer equip, els altres han marxat, n'has pujat del juvenil o del C, en el cas dels equips que també tenen equip C, bueno, és el tard debat de sempre, no? De, jo crec que s'hauria de fer una lliga de filials o de legislar-ho d'alguna manera, perquè és un desgavell. Clar, és que l'Espanyol, si ara aquesta setmana se li lesionen 5 tios al primer equip, doncs l'Espanyol que te ve diumenge no és el mateix que l'Espanyol que te ve si no se li lesionen 5 tios, no? Aleshores, bueno, jo crec que això s'adultarà la competició.
Bueno, pues a ver si se lesionen 5 de l'Espanyol.
Exacte.
Una grip, ver, eh? Sol per l'Ubomé, clar.
Claro.
Juguem contra el Lleida, home.
Una setmaneta, després ja.
Exacte.
3 dies de febre i ja està.
Una grip, no, un dia. Tampoc no som tan dolents.
Bueno, va, que ens queden 6 minuts per arribar a les dues. Vanessa, cap a Xàtiva, al cap de setmana.
Sí.
Recuperant efectius, tot el Balafia Volley...
Bueno, encara no els tenim tots, però sí. Encarem una segona volta amb il·lusió. I creiem que...
És primer partit de segona volta,
sí.
Ja? Ah, o sigui, vosaltres us queda clavat. El Nadal al mig.
Sí. Recordem que Xàtiva va ser el primer partit a casa, que ens estrenàvem amb aquesta lliga i no vam ser nosaltres, però jo crec que dissabte tenim possibilitats, sí.
No hi ha un agermanament, Xàtiva Lleida?
Sí, no?
Sí.
És veritat.
Pues vete a l'alcalde, que vingui a l'expedició, no?, del voler Balàfia per fer un agermanament, un dinar de germanor a Xàtiva.
L'alcalde d'on?
De Lleida. Home, ara m'he estat la Vanessa mirant. Home, Albert Square no és una bona idea.
Sense comentaris.
Sí, solo que sigui germanament, ja està bé.
Sí, claro, exacte.
És veritat, és claro. Veritat.
Sense comentaris.
Escolta, donàvem per...
Però hi ha germanament, no?
Donàvem per fet el bàsquet masculí, que l'Andorra ja és el que pujava, ull al Palència, no?
Molt sorprès, perquè dius, ah, que a València arribarà el moment que perdrà entre els dos. Sí, però passen les jornades i no palmen. I guanyar ja Estudiantes amb la solvència, és que, clar, del València ja no és que guany.
Sí.
Que guanyi amb una solvència insultant. O sigui, ahir a falta de 4 minuts guanyava de 20 al Wizzing Center.
Sí, sí.
És tremendo. Jo crec que potser sí que ens hem de començar a prendre bastant més en sèrio el Palencia, al contrari que l'Andorra, doncs mira, aquest sí que va cascar a Alacant, que també té un molt bon equip a Alacant.
Bueno, és el que va dir...
És sorprenent.
És el que va dir el Gerard ahir. No, que deia, que és el que va dir el Gerard ahir, no? Que no li donem valor al que està fent el Força Lleida,
jo
perquè
sí,
jo crec
que
és una Leport super competitiva.
No, Sergi, jo et diré una cosa. La gent que ja enteneu a fons, li doneu valor. La gent que només som aficionats... És que van tercers o quarts.
Però 11-4 és de matrícula d'honor. El problema és que n'hi ha un que sol porta una derrota.
Sergi, que tu dius des del punt de vista de que ja entens, però el que és aficionat... El que és aficionat i punt... Home, evidentment que li dona valor, però el que vol és que vegi primer.
Però és que jugar contra un equipàs...
Però el que no li dona valor...
Fa dos anys jugar a competició europea.
Jo només us dic que a vegades heu de baixar a terrenal aquella gent que només mira el resultat.
Tothom.
L'Albert, que n'entén moltíssim més de bàsquet, però jo... trobo que és una Leport...
Home, l'Albert, des de que estàs a la cova, Albert?
Crec que és una Leport brutal.
Lo que ha de fer és sortir de la cova.
No, però torno una cosa, perdona, Albert, que estava pensant.
És una Leport criminal. I el Forza Lleida...
És molt forta.
No perd al Barris Nord des del 6 de febrer.
Sí, amb el Juaristi, no?
Sí, senyor, 11 mesos.
Exacte. Això és una autèntica barbaritat. Ha guanyat 19 partits seguits al Barris Nord.
Total.
És una autèntica barbaritat. El que passa és que ens estem acostumant a que el bàsquet, bueno, és anar cada 15 dies al Barris Nord a veure guanyar el teu equip, no?
Clar.
I és una cosa absolutament extraordinari. O sigui, guanyar a Burgos, que és cert que com a equip no funciona en res, però tio per tio, Rumni, Barrera...
Molt bon.
Però i què va passar amb el Rubnik? Perquè vaig llegir per Twitter que hi havia gent de Lleida que l'havia insultat, però crec que...
Va estar 8 partits aquí sol.
Sí, però crec que ell tampoc no va actuar molt bé, no?
No, el que va passar... Jo era el pavelló. El que va passar és que arriba, se l'aplaudeix a la roda d'escalfament, se l'aplaudeix a la presentació. Hi ha un moment que falla un tir lliure i la gent xiule.
Normal.
Com és normal. I al tio se li gira el cervell i es comença a encarar amb la grada. Vull dir, és una cosa absolutament surrealista.
Però, de totes maneres, la dada...
Sí que hi ha uns crits molt lletjos de cantat a Coro, per bona part del pavelló, de fill de... Fill de...
Bueno, però lamentable. Però
crec que a Luca Rúnic se li embalolla d'una manera que fins ara no la puc entendre. Acabar el partit, veiem com va anar, dius, bueno, pues segurament el fet de que Juan i Marcos li fes un traje a mida, doncs també va fer que el tio estigués una mica més nerviós de l'habitual, però no té cap sentit que el que va fer Luka Rupnik diumenge al barri. No?
No, però per posar valor, Albert, això sí, podem acabar la primera volta amb sol 4 derrotes, perquè tenim Juaristi. És a dir, acabar la primera volta amb 4 derrotes, teòricament el 99% de les possibilitats de la LEP seria anar primer, no?
Bueno, és que, clar, la LEP des de fa 2-3 anys ha canviat.
Clar, perquè el Girona l'any passat quan es va perdre.
No, no, però el líder, el Granada, va pujar sent primer amb 12 derrotes, amb 10-12.
Sí, el que passa és que a partir d'ara mentalitzeu-vos que la LEP serà diferent perquè des de fa dos anys ja hi ha descensos. I descens vol dir doncs, que hi ha equips amb un pressupost monstruós. Aquest any s'ha colat Palència, que és cert que no és descens, però bueno, és que el segon és Andorra, que només l'ha perdut dos. I l'any passat amb aquestes dades de la temporada, Estudiantes i Granada també anaven com un tiro. Perquè, claro, el fet de que sí hi hagi descensos, bueno, pues fa que estem parlant de pressupost de gairebé 3 milions d'euros. O sigui, Mahal Basic del Burgos cobre 23.000 euros mensuals. 23.000.
Com t'has
quedat? És la nòmina sencera d'algun jugador de Força Lleida.
És quasi tot el meu pressupost del primer equip.
Sí que aquestes comparacions són odioses. Bueno, Burgos, eh? Va, que ens plantem a les dues. Albert Escuer, Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Sergi Tor, com sempre un plaer. Benvinguts al 2023, bona setmana, dilluns i tornem.
Gràcies, bona setmana, bona igualment.
Gràcies, igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Escolta, hem començat aquest 2023 amb la nostra programació local. Demà hi tornem a les 12:20, demà ja dimarts, des de Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dilluns.